la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, abans que res, un repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, fets i amistats destacables amb els animals, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista. Avui amb el Marc Arcarons, de la Fundació Pau Costa, que ens presentarà el projecte Ramats de Foc. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la cabina tècnica, Jordi Carretero. Escolteu aquest programa que és deferència de l'ONG ADA, la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, amb cobertura al Principat de Catalunya i també al Principat d'Andorra. Comencem, com sempre, amb un repàs de notícies. A Espanya, els delictes de fauna contra les nostres espècies protegides van significar la mort d'uns 9.000 animals. Entre els anys 2015 i 2020 es van registrar a l'Estat espanyol 4.902 delictes contra espècies de fauna protegides, uns delictes que van suposar la mort d'almenys 9.000 animals. Un 93% d'aquestes actuacions il·lícites van quedar impunes i no van ser ni tan sols jutjades. La major part d'elles, i malgrat la seva gravetat, van resoldre's per la via administrativa amb una multa o resten encara pendents d'una resolució. Són dades d'un estudi elaborat per l'organització conservacionista Fons Mundial per la Natura, en col·laboració amb el Centre Internacional d'Estudis de Dret Ambiental, la Universitat de Granada i l'Institut d'Estudis Socials Avançats del CSIC. Els autors d'aquest informe adverteixen que les dades que apareixen són només la punta de l'iceberg, perquè la major part dels delictes no es detecten. Els que amb més freqüència es produeixen són els enverinaments, la caça furtiva, el tràfic d'espècies i la possessió o l'ús de mètodes il·legals de captura. En els casos de caça il·legal, la impunitat és molt elevada, ja que sols un 0,8% dels diferents delictes registrats en el període 2015-2020 van acabar en sentència judicial. I més de 150 científics donen suport a la llei de restauració de la natura que proposa la Comissió Europea. Més de 150 investigadors d'una vintena de països, entre els quals n'hi ha 24 d'espanyols, han signat un escrit de suport a la llei de restauració de la natura, un edicte proposat i impulsat per la Comissió Europea. Aquesta proposta, que ara hauran de pactar els estats membres al Parlament Europeu, vol restaurar almenys el 20% de les zones terrestres i marines cara al 2030 i reduir en un 50% l'ús generalitzat de plaguicides químics. L'objectiu és assolir el 2050 la recuperació de tots els ecosistemes que ara estan malmesos. L'oposició a la iniciativa ja s'ha fet visible per part de les diverses associacions agràries i també s'hi ha mostrat contrari al Partit Popular Europeu. Els signants d'aquest suport han advertit que si la Unió Europea vol restaurar la salut, la productivitat i la resiliència dels seus mars i de les seves terres, cal que aprovi i implementi aquesta llei. Si no ho fa, la degradació dels ecosistemes tindrà greus i negatius impactes per a tots els éssers vius, Es perdran tots els serveis i beneficis que ens aporten, com ho són, entre altres, mitigar els impactes del canvi climàtic, absorbir grans quantitats de diòxid de carboni, acollir refugis per la fauna i garantir també seguretat alimentària.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els pops disposen de tres cors i que el seu cervell és el més gran i evolucionat de tots els invertebrats? La seva adaptació al medi és considerada única i prodigiosa i amb la seva capacitat d'observació i d'aprenentatge memoritzen situacions, sortejant obstacles i prenent decisions molt encertades. Els pops són octòpodes, que vol dir vuit braços, amb els que han demostrat ser capaços de resoldre dificultats, estirant i accionant obertures, desenroscant recipients i, fins i tot, trobar la sortida d'un laberint, a més d'identificar formes, colors i ser capaços d'imitar els patrons de comportament d'altres espècies. Aquests intel·ligents animals han demostrat ser uns veritables especialistes en el contorsionisme, l'escapisme, el camuflatge i el mimetisme. Poden canviar el color de la seva pell i transformar la seva anatomia segons la seva necessitat de traure, enganyar o passar desapercebuts. De temperament tímid i solitari, acostumen a romandre dins el seu cau, sortint per la recerca del menjar i la reproducció. Gran part del seu temps el dediquen a observar, vigilar, aprendre i enregistrar tot el que passa al seu voltant. Activant el seu espectacular sistema de propulsió, poden fugir a gran velocitat. En situacions crítiques, poden arribar a desprendre's d'un dels seus braços per posteriorment regenerar-lo. En el període de posta i incubació dels ous, la femella es dedica exclusivament a la vigilància del seu cau, fins i tot deixant de menjar. Després de l'eclosió i naixement de les noves cries de pops, la majoria de les mares moren com a conseqüència del seu llarg i sacrificat període d'inanició. La natura i els animals sempre ens ofereixen sorpreses i coneixements extraordinaris. Només cal observar-los amb respecte i admirar-los.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta doctora Paula Calvo, antrozoòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es parla molt del que pot suposar per als nens interactuar amb animals. Què en diu l'antrozoologia, la ciència que estudia les relacions humano-animals d'aquest aspecte?
Doncs tots els estudis fets fins ara, que són molts perquè preocupa moltíssim l'aspecte aquest de la interacció entre els nens i altres animals, el que ens diu és que porta beneficis, bàsicament. Per una banda, pel seu desenvolupament psicosocial. Són nens més empàtics, nens que es desenvolupen millor tot el que és l'aspecte de la responsabilitat. I també, per altra banda, es veu una millora en la seva salut. Els nens que des de petits estan en contacte amb animals, després, a la llarga, desenvolupen menys al·lèrgies i estan més protegits davant d'aquestes al·lèrgies.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la doctora Paula Calvo, antrozoòloga. Més informació a depsiquiatria.uab.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimades amigues, animalons i amics, aquesta vegada ens situarem als Estats Units per recordar quines eren les tendències musicals del jovent a mitjans del segle passat. Hi havia una productora musical, la Motown, que és la que dominava tot aquest sector degut a la visió comercial de qui la dirigia, i ja n'hem parlat d'aquest senyor, que era el Berry Gordy, i que només treballava amb cantants de color. Un dels èxits més sonats fou un grup de tres cantants, la Florence, la Mary i la Diane, que baix el nom de The Supremes i un impecable show business darrere, només tenien com a competència en aquells temps els Beatles. Escoltem ara You Can't Hurry Love i Strangers in Paradise.
Stand beside
Doncs a l'equador del programa us situem de nou. Som a la veu dels animals i la natura. Som a Ràdio Estel, programa d'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Animals i la Natura, creada el 1976. Escolta'm, i avui és un plaer, perquè després de molt de temps tenim aquí a l'estudi un convidat que ha vingut, cosa que sembla que s'hagi perdut i que, per tant, agraïm molt també que el Marc Arcarons, que ara presentarem, ens hagi visitat. En primer lloc, la benvinguda et donem, Marc. Molt bon vespre.
Bon vespre, Jordi. Moltíssimes gràcies per convidar-nos. Nosaltres, els que estem en el sector terciari i de bosc, diguéssim, ens costa baixar a la capital, però ho fem molt gustosament acceptant l'invitació.
Un gràcies. Trajecte d'una hora, per tant, s'ha de posar en valor, eh? Parlarem de Ramats de Foc. Què és Ramats de Foc? Ara ho definirem. És un projecte que ve forjant-se des de l'any 2016 i que condueix la Fundació Pau Costa. És una fundació que es va crear arran, precisament, i en nom d'aquest antic bomber, Pau Costa, que va morir, malauradament, en l'incendi d'Horta de Sant Joan el 24 de juliol de l'any 2019, conjuntament amb Jaume Arpa, Jordi Moré, Ramon Espinet i també David Duesaigües. Una fundació, per tant, que té llarg recorregut i un projecte, Marc, que va començar en fase de prova el 2016. Explica'ns una mica en què consisteix.
Sí, el projecte arrenca a la província de Girona el 2016 com a prova pilot de la Fundació Pau Costa, com molt bé has dit, i arrenca davant la necessitat de gestió de certes àrees que els bombers GRAF, que són els bombers especialitzats en incendis forestals, detecten que necessiten una gestió. A veure, anem a explicar una mica aquest concepte perquè costa entendre a vegades. Els incendis a casa nostra, en el clima mediterrani, i a Catalunya, un país tan petit però amb tanta diversitat de biomes, d'ecosistemes, som el banc de proves més gran del món, per entendre-ho. Tenim tots els tipus d'incendis que hi pugui haver, amb tota la virulència, i a més ara, com a banc de proves, tenim una afectació una mica més gran pel tema del canvi climàtic. Per tant, incendis n'hem tingut, en tenim i en tindrem. El tema és que l'afectació a nivell social, evidentment que des de la Fundació som conscients i expliquem que un dels nostres lemes és que el foc és una oportunitat per la natura, en positiu i en negatiu, d'acord? La natura sempre s'adapta a qualsevol canvi. El tema potser és que aquests canvis els estem donant a una velocitat que no toca o que la natura no és capaç de gestionar. A més, si això li sumem a aquest canvi climàtic, és evident que l'estem notant tots actualment, el que fa és que aquest risc sobre la població civil, és a dir, que esdevingui un problema de protecció civil, augmenta molt. I a més, la societat ha tendit, ja que no ha estat l'aprofitament dels boscos, ha tendit a viure d'esquenes. Portem uns anys que s'està abandonant el bosc, és a dir, com a dades, així bases, cada any a Catalunya estem guanyant 10.000 hectàrees de bosc. Mm. 10 camps de futbol cada any més de 10.000 camps de futbol, a Catalunya cada any més de bosc.
Cosa que no hauria de ser dolenta si estigués ben gestionat, que aquest és l'altre concepte en què entrarem.
Exacte. El tema és que per la gestió d'aquest risc d'incendis que estàvem dient, l'imatge que hem de tenir és que no hauríem de tenir, o sigui, no és molt senzill. Un incendi ve donat per unes variables que nosaltres podem controlar i les altres no les podem controlar. Una és la topografia, és a dir, el tipus tipus de muntanya, això no podem aplanar muntanyes, és evident. L'altre és la meteo, el canvi climàtic ens està canviant, que tenim humitats més baixes, que tenim temperatures més altes i que tenim vents erràtics que no podem controlar. Per tant, la meteorologia no la podem controlar, però sí, per altra banda, que l'estem condicionant, en certa manera. I l'última, que sí que la podem controlar, és el combustible. És a dir, en un incendi, com una estufa, si posem més llenya, tindrem més calories, d'acord? I, per tant, aquestes calories són les que ens donaran problemes, perquè la capacitat de gestió de risc d'aquest incendi se'ns escaparà. Estem parlant actualment, tenim afortunadament aquí a Catalunya l'analista d'incendis, jo diria que és d'alta categoria a nivell mundial, per això, perquè a Catalunya tenim tot tipus d'incendis, en Marc Castellnou, que sempre ens ho està dient, no podem gestionar aquests incendis quan multipliquen per 10, per 20 la capacitat d'extinció. És a dir, perquè ho entenguem i són números una mica rudes, no? Un bomber cos a cos contra un incendi fins a 10.000 quilocalories metre podria anar-hi a combatre el cos a cos, no? Amb avions, etc, ho podríem intentar aconseguir, tot això. Però quan tenim incendis que multipliquem i passem a 200, 300 quilocalories metre quadrat, és evident que no podem fer-hi res. Per tant, l'únic que podem tenir és preparat aquest bosc perquè no tingui tant combustible.
I tot això, evidentment, és retroalimentat pel que ja hem parlat moltíssimes vegades, per aquest canvi de condicions accelerades de les condicions climàtiques, en aquest cas. Per tant, la calor que retroalimenta tots aquests processos asseca el sol, fa més vulnerable, si hi ha més combustible, encara crema més. I a tot això, un projecte, com deia Marc Arcarons, coordinador d'aquest projecte de ramats de foc, que combina un concepte pràcticament nou. N'hem parlat d'alguna iniciativa similar a petita escala, com és, per exemple, i podeu recuperar l'entrevista amb l'associació Forest Horses, que actua a Olesa de Bonesvalls i que, per exemple, es dedica a fer servir també els cavalls per a la pastura i per a la gestió, en aquest cas, dels boscos. Però, en aquest cas, ramats de foc, i des del 2016... introdueix també aquest concepte de la silvopastura programada. Què és la silvopastura programada?
O prescrita.
O prescrita.
Sí, doncs com arrencàvem en el projecte inicial, aquests grafs ens marquen unes zones que diuen que aquesta zona, si tenim aquest bosc estructurat d'una manera de que el combustible n'hi hagi menys, d'acord? Ens donarà una oportunitat a l'hora de l'extinció d'aquest incendi. Per tant, no se'ns escaparà de la capacitat d'extinció. Per tant, gestionar aquests boscos ens dona una oportunitat i a la vegada és una dificultat. És a dir, perquè ens entenguem, actualment la productivitat del sector ramader és molt baix, d'acord? Perquè, per diferents motius, trobar matèria primera, amb la competència en productes que venen de fora, els sous són molt baixos, relleu generacional, costa trobar terres, etc.
Estem parlant de la ramaderia en extensiu.
La ramaderia extensiu, 100%, 100%. Evidentment que si ens posem amb ramaderia industrial no té res a veure. És a dir, aquí els incendis no hi tenen res a veure. No és una cosa que nosaltres no hi podem... Ens afecta d'una manera completament diferent. Evidentment que estem promocionant només aquesta ramaderia extensiva, perquè l'intensiva entenem que el món no l'aguantarà, no? Que no és sostenible en aquests moments. Per tant, era una oportunitat molt important. Quan tenim aquestes àrees estratègiques que ens han definit els bombers, prèviament s'han hagut de fer uns treballs, en alguns casos, perquè teníem aquests boscos que ja portaven molts anys abandonats, que no era rentable, d'acord? No era rentable l'extracció de fusta, no era rentable... Tot això nosaltres creiem que ha d'anar tornant, La sostenibilitat de que aquesta fusta no cal que ens vingui de l'altra banda del món si tenim una fusta de prou qualitat, si hem gestionat aquests boscos, no? I que podem treure mil coses del bosc, podem treure aliments que abans els estàvem agafant i ara els estàvem despreciant, però hi hem de tornar, no? No és raonable anar-ho a buscar tan lluny quan ho tindríem aquí, no? Viure una mica més de cara a aquest bosc que ens ha donat i que tradicionalment funcionava, no? A partir d'aquí, tenim aquestes àrees que estan gestionades, anem a buscar uns pastors, ramaders, pastores, ramaderes, que vulguin gestionar-ho. Això té una dificultat, perquè, com us deia, amb races molt comercials d'extensiu és difícil posar-les al bosc, perquè hi ha boscos, i sobretot el bosc mediterrani és poc productiu, és a dir, la qualitat farratgera no és molt bona, per tant, això els suposa un sobreesforç. A partir d'aquí ja en parlarem, Jordi, hi hauria això, no? Un pagament per servei, que ja esperem que surti més endavant aquest concepte, però a nivell de projecte de ramats de foc, quan va començar a Girona, teníem unes àrees estratègiques que havien marcat els bombers, perquè ho tinguem clar, buscàvem aquests bombers, aquests ramaders, ramaderes, pastors i pastores que poguessin anar-ho a gestionar, és a dir, a menjar-s'ho amb els seus ramats. A partir d'aquí es podia fer una certificació de que la feina era ben feta, per tant, els bombers estaven tranquils de que aquestes àrees estratègiques estaven gestionades, i hi havia un producte. Aquest producte normalment, doncs, poden ser carn, llet, altres serveis, no? Pot ser la llana, tot i que l'estem perdent, però estem promocionant que aquestes coses ens puguin funcionar. Normalment aquesta ramaderia que estem extensiva de petit format, perquè no admet uns grans ramats a dintre el bosc, perquè no són manejables, és una ramaderia molt respectuosa, d'acord, en què estem molt en compte l'estat tant físic com psíquic dels animals, perquè pugui funcionar i pugui fer aquesta feina, que pels animals és dura, però per tant hem de buscar estratègies que això ens ajudi, és a dir, suplementacions, canviar molt de lloc a l'hora de pasturar i agafar diferents hores, per exemple, començar a pasturar en un camp que té més qualitat farratgera, després anar al bosc, etc, etc. Actualment les noves tecnologies ens estan ajudant, perquè tenim tancats virtuals, sobretot amb boví i amb ovelles i cabres també, que ens ajuden a que puguem mantenir dintre aquests boscos i des del mòbil ho puguem veure quina feina estan fent i que no s'escapin. Per tant, hem de compaginar les noves tecnologies amb el que és tradicional, ja que el que era absolutament tradicional, com dèiem abans, desgraciadament no és rentable.
Perquè us situeu, el projecte va començar al Baix Empordà, eh? Sí. Va començar a les poblacions de Colomers, de Vilopriu, Jafre, Garrigoles i Verges, també, amb diversos ramaders. Al principi eren menys, després han anat eixamplant aquesta xarxa, i com dius, amb un inicial finançament de la Fundació Daniel i Nina Carasso, després també hi han intervingut altres institucions, com és la Diputació de Tarragona o la Diputació de Lleida, la Fundació Caixa d'Enginyers o el BBVA també, i a partir d'aquí s'ha expandit. I el que s'ha tractat és de conjurar una mica tant l'administració, com en aquest cas els ramaders, com també doncs, els diversos actors, no? En aquest cas restaurants, carnisseries, que després vehiculen i promocionen el que és aquest producte de ramaderia en extensiu, i repetim una altra vegada, perquè hem denunciat també moltes vegades al programa els danys que ocasiona també a nivell mediambiental i, evidentment, cap als animals, el sistema de ramaderia industrial. I aleshores es determinen aquestes àrees. Les àrees les determinen tècnics del cos de bombers, entenc, i són àrees que es determinen de pasturatge per minimitzar aquests riscos d'incendi que venen determinats tant pel vent com per les condicions, en aquest cas, de combustible, de massa forestal mal gestionada.
Mm-hmm.
Sí. És així.
Sí, és així.
I els ramaders, que és el que parlàvem també. Esclar, si el bosc, diguem que està ara mateix, per exemple, en unes males condicions, en unes condicions no desitjables, clar, tampoc els hi és rendible de primera banda, no?
Exacte. Nosaltres, això de considerar els boscos, una mica trencar la llança en el que tradicionalment es deia un bosc brut, tradicionalment, quan es feia un aprofitament del bosc, som conscients que els boscos són un ecosistema dinàmic, per tant, que va variant, que s'haurà d'adaptar a aquest canvi climàtic, això n'hem d'estar absolutament segurs, és a dir, les condicions estan canviant i, per tant, el bosc ha de córrer a adaptar-se a aquests canvis. Evidentment, els canvis poden ser absolutament traumàtics, com és un incendi, amb les conseqüències que pugui tindre els que vivim a prop i el propi ecosistema, però, per altra banda, la velocitat d'adaptar-se no li estem donant temps, no? Això, a nivell de gestió, un bosc brut, el que en dèiem abans brut, era un bosc que no estava gestionat, perquè estàvem aprofitant el bosc. Actualment hem de dir gestionat o no gestionat. El bosc, ell, quan li entra sol de l'astre, fa fotosíntesi i aquesta fotosíntesi dona una productivitat. Aquesta productivitat, diguem que al principi, fins que no passem a un bosc madur, va creixent exponencialment d'una forma desordenada segons la disponibilitat. I fins que no passen molts anys o l'humà, l'ésser humà, intervé i l'ajuda a ordenar-se cap a bosc madur o bosc gestionat, hi ha uns desequilibris que el que fa és que l'herbivoria, que tradicionalment a nivell salvatge estava gestionant aquests boscos, no pugui entrar dintre el bosc, i en el cas de que nosaltres ja, com a humans, hem actuat sobre l'herbivoria salvatge i hem actuat nosaltres amb els nostres ramats domèstics, hem hagut d'ajudar a condicionar i a modelar aquest bosc. Per tant, és absolutament necessari que els boscos se'ls mengin alguns animals, de forma dirigida amb els humans o de forma salvatge, no? La forma salvatge tenim una problemàtica, és que els herbívors necessiten uns depredadors. I Catalunya, actualment, desgraciadament, encara no estem preparats perquè això passi. Està passant, però no ho hem ordenat d'una manera que tocava, no? És un apunt. A partir d'aquí, per tant, l'herbivoria domèstica, els ramats, són absolutament necessaris per aquesta gestió, perquè ho podríem fer tot mecànicament, però seria molt car, no és sostenible en aquest sentit. Per tant, Ramats de Foc el que està donant és aquesta oportunitat, no? Aquests boscos els gestionem sobretot per un tema de risc d'incendis, sobretot, amb foc claríssim de cara a graf a una gestió d'aquests boscos, però en general, gestionar i la ramaderia extensiva que entra aquests boscos ja està fent un impacte, i l'impacte no és un terme ni positiu ni negatiu, per tant estem sobre una dinàmica d'aquests boscos que evolucionen funcionaran cap a un paisatge més resilient, sobretot a sequeres, a incendis, etc, etc, no? Per tant, el que vam començar a Girona com a prova pilot, que el que volia era tancar el cercle entre aquest producte i la comercialització, és a dir, a Girona va ser clau el gremi de carnissers i restauració, perquè ells visualitzaven aquest producte, és a dir, el consumidor, el que anava menjant al restaurant o el que anava a comprar en una carnisseria, que era la manera de compra prescrita de carn, d'acord? Mitjançant el segell, que és un cròtal, el cròtal és l'identificador que porten a l'orella, amb una flama i qui posa Ramats de Foc, sabien que estaven ajudant en aquest projecte. Per tant, una de les frases que diem sovint des de Ramats de Foc, i que evidentment no és nostra, és que la política la fem tres cops al dia, i és menjant, no? Per tant, en el punt que tu tries què menges, estàs incidint sobre el territori. El missatge és molt clar en aquest sentit, no?
Important també això que està dient el Marc, i ho recalquem novament. Deixa'm recordar que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Parlem amb el Marc Arcarons, coordinador d'aquest projecte de Ramats de Foc de la Fundació Pau Costa, que dura ja des de l'any 2016 i que tira endavant amb bones perspectives. Parlem de la ramaderia en extensiu, del pastoralisme, dels beneficis que comporta en aquest cas per a la gestió d'incendis, però també pels propis animals que viuen en llibertat, que poden pasturar, que poden tenir accés a aquestes lleguminoses, a aquestes diverses plantes que necessiten, no?, el bosc, i que, a part, també proporcionen aquests beneficis, trepitjant, disseminen llavors. I, d'altra banda, també mengen aquest sotabosc, aquest excedent de combustible, i, per tant, contribueixen a aquesta gestió. Si no m'equivoco, Marc, es fixen uns objectius cada any a les zones de pastura on les vaques, les ovelles o les cabres han de menjar un 90%, crec que és, no?, de superfície arbòria.
No. Una mica la imatge, perquè dius, bueno, està molt bé, i com sabem que aquests ramats han fet la feina, no? Hi ha una certificació, i aquesta certificació, que no en fem només nosaltres, al final ens hem basat en què l'administració, i jo crec que aquí és important que comencem a parlar sí, de què l'administració hi té un paper important. L'administració va treure uns ajuts en aquestes àrees, aprofitant, diguem, articulant tot a la vegada, va treure uns ajuts que es deien ajuts de gestió forestal sostenible per baixa de càrrega de combustible, que això es feia amb animals, d'acord? Aquests ajuts portem ja uns anys que s'estan duent a terme. Des del projecte Ramats de Foc veiem que no és suficient, per tant no està pagant la diferència de costos d'anar pasturant aquestes àrees. Els pastors perceben de que no els és suficient aquests ajuts. Aquests ajuts, com a molt, són 100 euros com a hectàrea, marca que 140 en àrees estratègiques i fins a 70 en les complementàries.
100 euros anuals, estem parlant.
Anuals per hectàrea, sí. Això seria per suplementar el pinso que gastessin de més d'anar a aquelles zones, les hores que tarda de més, els costos de portar aigua a dintre el bosc, a més de ramats que són més petits, intentem, i tenim un concepte importantíssim, és que a Catalunya i arreu, no?, tenim les races autòctones. Les races autòctones són races que estan perfectament adaptades a fer aquesta feina. I des del projecte nosaltres estem parlant de que si posem una cabra, per exemple, una cabra de rasquera, que està perfectament adaptada a aquestes condicions, que no fa molta llet, per tant, no ens dona per fer formatges, però, en canvi, pot menjar-se espècies com el romaní, els llentiscles, els garrics, que són altament combustibles, i, per tant, estem transformant aquest combustible en carn. I nosaltres, des del projecte, intentem visualitzar això, no? Les races autòctones o les races que són rústiques i que estan adaptades per això. Una raça que està pensada per dintre una granja en industrial, deixar-la dintre un bosc es moriria en dos dies, perquè no està adaptada. Per tant, no ens serveix, no? Des del projecte el que volem tirar és això. Tornant una mica al que era el concepte pagament per servei ecosistèmic, que és el que treies tu, que és el que el Departament d'Acció Climàtica des de fa uns anys està tirant endavant, d'acord? Va començar, bueno, amb fons europeus, ara representa que podríem fer-ho amb fons dels nostres cotxes, que per tant és molt coherent que així sigui. El que estem promovent des del projecte i que l'administració també hi està en aquesta línia, el pla estratègic de la ramaderia extensiva. Ens vam adonar que la ramaderia extensiva, com molt bé deies tu abans, està absolutament en decaiguda, per tant tenim un risc de que ens quedem sense pastors, pastores, ramaders i ramaderes al territori, i l'administració va voler detectar, a veure què va fer un procés d'anàlisi amb l'escola de pastors, que ho va fer d'una forma absolutament brillant, un procés d'anàlisi del que estava passant. I després d'aquest procés d'anàlisi ens adonem que una de les prioritats que sortia en aquesta llista de coses que passaven era que s'havia de pagar aquests serveis ecosistèmics. Aquests serveis ecosistèmics, per una banda, seria això, el risc d'incendis, i l'altre, el que deies tu, la biodiversitat. O sigui, un ramat, quan es mou d'una banda a l'altra, el que deies tu, movia llavors, el tema del pasturatge fa... i que a part de la càrrega de combustible, conceptes doncs, de fixació de carboni al sòl, el tema de que els boscos necessiten que es pasturi per un tema d'aigua, és a dir, si els boscos que no, i científicament això està demostrat, que els boscos que no gestionen i que estan amb unes densitats que encara no estan en equilibri, retenen molta més aigua de la que necessiten, per tant, estan fent un segrest d'aigua que no passa en el cicle i, per tant, això promou aquesta sequera que estem patint. És a dir, són innombrables les virtuts de la ramaderia extensiva, no? I els serveis ecosistèmics, aquests que estem ara i que estem treballant i que des del departament ho veuen com una oportunitat, creiem que sortirà i que al final aquests 100 i pico euros que estàvem dient que no són necessaris, que no cobreixen les necessitats, sí. Creiem que arribarem a una entesa pel sector. Jo sóc molt optimista en aquest sentit, perquè en aquest cas l'administració ha entès i ha vist la dificultat del sector i de la situació que estem, sobretot amb sequera, amb canvi climàtic, etc, i creiem que això pot suposar un canvi, evidentment.
Parles, Marc, d'aquest pla estratègic de ramaderia extensiva a Catalunya del Departament d'Acció Climàtica, publicat el 2022. És un pla entre el 2021 i 2000 fins a 2030, que esperem que prosperi, que proposa tot un seguit de mesures, com per exemple elaborar també o crear aquests escorxadors de proximitat petits pels ramaders, donar més ajudes, fomentar aquestes races autòctones, fins i tot també subproductes, com és el cas de la llana, i posar en valor aquesta ramaderia en extensiu. Esperem que tot això prosperi i esperem que aquest projecte de ramats de foc que avui ens has presentat tu, Marc, i has vingut especialment a la ràdio, que tornem a posar en valor, doncs pugui anar i pugui tirar endavant. També ho rematem, com sempre, a poder consultar més dades sobre el projecte a partir del seu web, www.ramatsdefoc.org. Doncs moltes gràcies, Marc Arcarons, per ser avui aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i estem amatents a qualsevol consulta a la pàgina web, com has dit. Moltes gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Ja sabeu que tot el que està de moda o triomfa als Estats Units, tard o d'hora ens arriba aquí i a tot el món. Les Supremes, ara diguem així, sempre ben vestides i alliçonades, seguint el ritme davant de milions dels seus fans, obtingueren ser les primeres en 11 ocasions en el Billboard, que és la revista que dictamina els discos més venuts. Estem parlant dels anys 60, on el rhythm and blues, el pop i el soul s'expandien arreu. Després, el trio va destacar, la Diana Ross, i es va independitzar. Això va fer que decaigués fins l'any 1977, en què es va dissoldre. Ara van dos tracks més, Forever Come Today i una altra balada, With a Song in My Heart, de l'autor Richard Rogers. A la propera i com sempre, si Déu vol.
There you were, standing there as your eyes reached out to me. Something warm in your eyes touched my heart right then and there. All the love I never knew I found in you. Suddenly my world stood still, my life was then fulfilled. As you gently touched my hand, I knew that we had laid a plan for everlasting love.
Touching your hair, it tells me you're staying. it's Porto's to me. Can I help but rejoice that a song such as ours came to be? But I always knew I would live life through with a song in my heart for you.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Barry. És considerat un dels primers gossos de rescat de la història i també el pare dels anomenats gossos San Bernardo, molt reconeguts per la seva tasca en cercar persones perdudes a la neu. La imatge publicitària d'un San Bernardo amb un petit barril ple de licor penjant del coll ha estat una de les imatges icòniques molt populars durant molt de temps. En Barry va néixer l'any 1800 en un orfenat de nens situat al port de muntanya de San Bernardo, als Alps suïssos. Durant els seus 12 anys de vida, va aconseguir rescatar a més de 40 persones. El més conegut de tots fou el rescat d'un nen que va trobar dins d'una cova, a qui després el va reanimar a llapades de la seva hipotèrmia i se'l va col·locar al llom traslladant-lo de nou a l'orfenat. A les afores de París, al Cimetière de Chien, al cementiri dels gossos, es va aixecar una estàtua commemorativa d'en Barry, com a record i reconeixement de la seva heroïcitat.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui volem parlar del Parc de la Devesa. Quina ciutat el trobem, Francina?
A la ciutat de Girona, i és el parc urbà més gran de Catalunya i ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Està situat entre el Ter, l'Unyà i el Güell, a l'oest del nucli històric de la ciutat de Girona i n'és el principal pulmó de la ciutat.
Escolta, jo el que tinc és un dubte. Què vol dir exactament la paraula devesa?
Devesa significa una extensió de terra, coberta de vegetació natural, destinada al pasturatge i a l'aprofitament de la llenya. I és que en els seus inicis aquestes eren algunes de les utilitats d'aquest gran parc.
Has comentat que és un dels parcs més grans de Catalunya. L'extensió, ens en pots dir alguna cosa?
Sí, concretament té 40 hectàrees i compta amb més de 2.500 plataners, plantats gairebé tots al voltant del 1850. Degut a haver estat col·locats a molt poca distància entre ells, els ha fet créixer en vertical, arribant a alçades que ronden gairebé els 60 metres. El parc compta, com d'altres parcs urbans, amb una presència d'aus urbanes, com els coloms, els pardals, les tórtoles, les merles, però a la Devesa, els ànecs són una de les espècies més habituals.
O sigui, hem de recordar, si volem veure ànecs en un parc urbà, anar a la Devesa. Més informació on la podem trobar?
Al web de l'Ajuntament de Girona, www.girona.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profuns problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.